Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us parla en aquesta ja 98a edició, tot just la 20a de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, ja programa 98, cada cop ja més a prop dels 100 programes, però abans, com dèiem, en aquesta 98a edició repassarem doncs una setmana més tota l'actualitat esportiva dels equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona, i concretament en aquest programa 98 parlarem del que hagi passat aquest passat cap de setmana del 28 de febrer i 1 de març del 2026. Com sempre, parlarem aquí a l'Eixample Esports a nivell amateur i de futbol, tant dels equips de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'esquerra de l'Eixample. També passarem pel futbol base, especialment per parlar d'aquelles dues entitats que s'hi dediquen plenament, com són la Unió Barcelonista Catalònia i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet, parlarem de poliesportiu, d'una mà i compte, perquè en aquest cas ha estat accidentat, i ara ho explicarem, de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i aquests sí que han jugat ja amb total normalitat, són els del bàsquet. Tancarem una setmana més fent cistelles parlant dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs en aquest programa 98 ens toca fer una introducció una mica accidentada, i és que malauradament la jornada, i també per tant aquest programa 98 de l'Eixample Esports, ha estat clarament marcada, com dèiem, per l'absència de partits de futbol sala d'àmbit català, i tot això ha estat malauradament degut a una agressió patida per un àrbitre en un partit de futbol sala juvenil. Després explicarem tots els detalls d'aquest fet, però degut a aquesta malaurada situació, doncs els col·legiats, juntament amb el suport de la Federació Catalana de Futbol, van fer vaga i per tant no es van disputar partits d'àmbit català de futbol sala. N'explicarem tots els detalls a l'inici d'aquest programa, d'aquest nou Eixample Esports que ja estem iniciant, i que una setmana més comencem amb aquestes darreres notes que escoltem de la cançó Vértigo d'U2. Doncs, com dèiem, malauradament, i ho insistirem, però ja ho volem dir ara, doncs una vegada més volem rebutjar tot tipus de violència, tant en la nostra societat com socialment en el món de l'esport, i en aquest cas doncs volem mostrar i demostrar tot el nostre suport al col·lectiu arbitral. Com dèiem, ara explicarem més detalls d'aquesta situació, però anem a parlar de bones notícies, i per això els dediquem aquesta 98a edició. Volem dedicar el programa d'aquesta setmana a un dels grans protagonistes d'aquesta jornada per a la nova esquerra de l'Eixample, per al nostre barri, i es tracta ni més ni menys doncs de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, i els hi volem dedicar a ells aquest programa 98 perquè han aconseguit sumar la seva segona victòria consecutiva, un fet que malauradament el conjunt dirigit per Ivan Parra no havia pogut assolir fins ara aquesta temporada, però que ara en aconseguir-ho referma sens dubte el gran moment que travessa el conjunt groguet, el filial, diguem, de la penya barcelonista Anguera. I abans de seguir parlant d'esport, diguem, de competició, doncs volíem també recordar novament, que li vam dedicar una bona part a l'inici del programa anterior aquí a l'Eixample Esports, la celebració de l'Inclufest, d'aquesta jornada reivindicativa on es van fer tota mena d'activitats, d'esports adaptats, fins i tot un dinar, una fira d'entitats, etc, etc. Tot això va ser aquest passat dissabte 28 de febrer, ja sabeu, entre el carrer Calabre i l'avinguda Roma, i pel que ens han dit algunes persones i pel que hem vist en algunes imatges, ja sabeu que un servidor va ser fora aquest cap de setmana i no hi va poder ser present, però ens hem anat informant i sembla que va ser tot un èxit. Així que celebrem doncs aquest èxit de l'Inclufest, que com bé sabeu era tota aquesta jornada que servia per donar visibilitat a les malalties minoritàries i als trastorns del neurodesenvolupament. Us vam prometre, i així ho hem fet la setmana passada, que intentaríem tenir un testimoni que ens parlés de com havia anat aquest Inclufest, algú de l'organització. Doncs hem estat en contacte amb ells, però malauradament no ens ha arribat resposta, o com a mínim quan estem fent ara el programa en directe no l'hem tingut. Pot ser que ens arribi més endavant, però de moment no hem tingut aquesta resposta. Per tant, llàstima, però bé, des de la nostra posició, doncs l'enhorabona per aquesta gran iniciativa, i celebrem doncs que tingués doncs tan bona participació. No tenim aquest testimoni, però els que sí que en tenim són 5 més. Avui contarem en aquesta edició 98 amb 5 testimonis diferents dels nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona, i és ara moment també de recordar-vos que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials. Ens trobareu, doncs, com dèiem, tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, a la nomenclatura @ Eixample Esports. Hi ha un servidor, Jordi Gallagàs, també em va molt bé si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals per créixer també a nivell professional. Em podeu seguir a Instagram a @ Jordi Gallagàs i també a X a @ / Jordi Gall. En seguida parlem d'aquesta situació que es va donar al col·lectiu arbitral de futbol sala i que va impedir la celebració de la seva jornada, però abans anem a repassar els titulars d'aquesta 98a edició, començant pel futbol amateur a Eixample, on sens dubte ha estat un cap de setmana on els nostres dos representants doncs no han pogut tenir felicitat completa, ja que tant la penya barcelonista Anguera com el futbol club l'esquerra a l'Eixample, els seus equips amateurs, han viscut tant victòries com derrotes. Pel que fa al futbol base, aquest cap de setmana passat no hem viscut derbis eixamplins, però sí que els nostres equips han disputat, com sempre, molts partits, i novament ha estat una gran jornada de resultats per als equips de la Unió Barcelonista Catalònia, que segueixen doncs fent una magnífica temporada, mentre que els equips del Club Futbol Don Bosco, i també té molt mèrit, han aconseguit sumar en la meitat dels partits que han disputat. Pel que fa al poliesportiu, com dèiem, jornada molt accidentada, jornada doncs pràcticament inèdita pel que fa a la disputa de partits i marcada per aquesta absència, com dèiem, de duels de futbol sala per aquesta situació, malauradament, de l'agressió a un àrbitre. Ara la comentarem, però també tenim bones notícies pel que fa al futbol sala, i és que el Club Futbol Sala Eixample torna a estar d'enhorabona. 4 jugadors més han estat seleccionats amb diferents seleccions catalanes. Ho veurem i ho explicarem, per tant, a la segona part del programa, on també veurem el tram final, que malauradament en bàsquet els equips del club de bàsquet Ipsi han encaixat més derrotes que no pas han aconseguit sumar victòries. Doncs fet aquesta introducció, recordar-vos també una setmana més que necessitem patrocinis i recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte, que està a punt d'arribar al centenari de programes, i per tant doncs ens aniria molt bé aquesta ajuda, tant si voleu oferir la vostra aportació personal a nivell econòmic com si sabeu d'algun establiment, comerç, restaurant, bar, el que sigui que pugui ajudar, o qualsevol club. Doncs si us plau, dirigiu-vos a nosaltres a través de les nostres xarxes socials per ajudar-nos a mantenir viu l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. En unes zones, les d'Eixample Barcelona Ràdio, on ara sí comencem ja a fer el repàs esportiu d'aquesta 98a edició, la 20a de la nostra quarta temporada, un programa que malauradament, com dèiem, doncs ha estat serà informativament també accidentat per aquesta situació que s'ha viscut al futbol sala. I és que fa només uns dies, el dimecres d'aquesta setmana passada, coneixíem de forma oficial i per part de la Federació Catalana de Futbol que s'acabaven anul·lant, quedaven suspesos, més ben dit, tots els partits del futbol sala català que s'havien de disputar doncs el divendres 27, el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març. Val a dir, i avancem ja també aquesta informació, que també és oficial, que els partits corresponents a aquesta jornada s'acabaran disputant quan cada campionat de Lliga acabi, és a dir, que serà, per dir-ho d'alguna manera, l'última jornada. Com cada calendari, com cada competició, perdó, té el seu calendari, doncs cada jornada es disputarà en un cap de setmana diferent segons la llargada de cada competició. També volem dir, doncs, que ha estat una mostra de la unió entre la Federació Catalana de Futbol i el col·lectiu arbitral, com no podia ser d'una altra manera, tothom unit contra la violència a l'esport català. La reunió que es va donar a terme entre els àrbitres catalans i la Federació Catalana de Futbol va tenir lloc el passat dimecres 25 de febrer, i tot això malauradament es va tenir que dur a terme degut a l'agressió que va patir un àrbitre fa doncs, dues setmanes ja pràcticament, el passat dissabte 21 de febrer. Aquesta agressió va tenir lloc als minuts finals d'un partit de futbol sala juvenil entre el Canet i la Unió Santa Coloma de Gramenet. Pel que ens informen i hem pogut copsar també a través d'un vídeo, és a dir, l'agressió a sobre està enregistrada en vídeo, un aficionat de l'equip visitant, per tant, de la Unió Santa Coloma Gramenet, va colpejar el col·legiat amb una ronyonera i ho va fer amb contundència de dalt a baix des de la graderia cap a la pista. L'àrbitre estava, crec que a la taula dels col·legiats revisant alguna cosa o portant el partit des d'allà, i per l'esquena i des de dalt doncs aquest aficionat, per dir-li d'alguna manera, perquè a més es veu que és també familiar segon d'algun dels jugadors d'aquest equip, és a dir, que encara té més crim l'assumpte, doncs golpeja a l'àrbitre i l'àrbitre doncs cau a plom a la pista, i evidentment doncs és una situació absolutament lamentable que condemnem també des d'aquí, des de l'Eixample Esports. I també ho ha fet doncs el club amb el que estava relacionat aquest personatge, podríem dir. El club futbol sala La Unió també ha emès un comunicat condemnant els fets i tampoc descarten prendre accions legals contra l'agressor. Veurem com acaba aquesta situació. Si més no, intentarem estar, com sempre, pendents aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. Fruit d'aquesta situació, doncs, el passat 23 de febrer els àrbitres treien un comunicat on evidentment doncs, feien saber amb les seves paraules que aquesta situació és absolutament inacceptable, i on deien algunes frases com que no són xiulets amb cames, no són ninots de fira, són persones, en primera persona ho deien, que estimem aquest esport, el futbol sala, prou com per posar-nos al centre de la tempesta cada cap de setmana. I amb això no els hi falta raó, perquè ho sabem totes i tots que l'àrbitre sempre acaba sent l'ase dels cops i la figura més dèbil en aquest cas de l'esport, i que massa cops acaba sent criticada. Una cosa són els insults, que són lamentables, les crítiques, que si són constructives poden ser acceptables, però el que no pot ser de cap de les maneres, ja és una línia vermella, és doncs rebre aquesta agressió. I doncs fruit de tot això es va treure aquest comunicat, i ja al dia següent el propi col·lectiu arbitral feia una publicació on deien: aturem tot, prou violència als àrbitres, i doncs manifestaven la seva intenció de fer vaga aquest passat cap de setmana, com així va acabar sent. I entre altres coses doncs demanaven 7 punts a la federació i als estaments, que s'haurien de revisar i s'haurien de millorar. Demanaven la eliminació total del protocol actual, zero insults, per a que s'implementi un nou protocol més estricte des del primer moment. També l'enduriment de sancions per agressions verbals i físiques. Reclamen també un delegat de camp obligatori a tots els partits. També doncs, volen la creació d'un organisme arbitral amb pes dintre la Federació Catalana de Futbol. I tres punts més que reclamen: l'obligació d'identificació d'agressors per part dels clubs. És que això em sembla ja de calaix, és lamentable que no estigui obligat per llei. L'informe setmanal d'incidències i també un protocol d'actuació, que jo també considero molt necessari en cas d'agressió a un àrbitre. Com es va manifestar davant de tot això la Federació Catalana de Futbol? Doncs la federació de moment ha dit que demanarà a les institucions analitzar la llei i revisar per tant la llei de l'esport, i també que s'impulsin mesures per endurir les sancions davant les agressions i conductes violentes. I també la Federació Catalana de Futbol ha volgut fer palès que de manera interna portarà aquestes mesures a la seva Assemblea General Ordinària. Per tant, tota aquesta informació des de l'Eixample Esports és la que us apropem del que ha passat aquest cap de setmana. En principi sí que es disputarà la propera jornada amb normalitat, Però també esperem que es disputi amb normalitat, doncs, fora de les pistes, a les grades, i que tothom, ja som totes i tots prou grandets i han de donar exemple als més petits, doncs donin exemple i sàpiguen comportar-se, si no, sincerament, que es quedin a casa, que prou feina tenen. I nosaltres també tenim feina, en aquest cas a nivell informatiu i esportiu, perquè ja portem un quart d'hora de programa i encara pràcticament no he pogut començar a parlar d'esport. Per tant, hem d'accelerar i de valent, i com aquest cap de setmana ja hem avançat els titulars que no hem tingut, doncs, derbis eixamplins al futbol base, doncs anem ja a futbol amateur. Com sempre, comencem el nostre repàs per la segona catalana, concretament anem cap al grup 2, on en aquesta 20a jornada, malauradament, el conjunt d'Òscar Bonin, la matera de la penya barcelonista Anguera, no ha pogut sumar, i ho necessitaven, la seva segona victòria consecutiva. Resultat final, derrota com a visitants, Futbol Club Cardedeu 3, penya barcelonista Anguera A 1, per 3 a 1 caurien els groguets en la seva visita al Cardedeu, un dels rivals forts d'aquest grup 2 de la segona catalana. De fet, doncs, el conjunt del Cardedeu es troba en zona de playoff, és 5è amb 32 punts, i ara després repassarem com tenim a l'Anguera, perquè la situació és en aquest cas totalment contrària. I això és així perquè, entre altres coses, es va avançar ja aviat al marcador el Cardedeu. Al minut 14, Lamin Sanó avançava als locals, i amb aquest resultat 2-0 s'arribaria al temps de descans. Ja a la segona part, a l'hora de joc, arribaria l'empat per part de l'Anguera. El seu anotador, el seu golejador, seria Elliot Bondia, però malauradament duraria molt poquet l'alegria per als eixamplins, ja que només dos minuts després, Amiel feia el 2-1, tornava a avançar al Cardedeu al marcador, i ja al temps de descompte, amb l'Anguera totalment bolcada buscant l'empat, Sufian feia el 3-1 definitiu d'un partit accidentadíssim, on s'hi van veure, si no em fallen les dades, fins a 12 targetes grogues, i fins i tot s'hi va també doncs, copsar alguna expulsió. De fet, hi van haver fins a 3 expulsions, una a la banqueta del Cardedeu i dues per part de jugadors. Una altra al Cardedeu, va ser expulsat en aquest cas el jugador Sergio Sánchez al temps de descompte, i abans, al 86, havia estat expulsat per banda de l'Anguera amb vermella directa, al minut 86, com dèiem, Juan Jacobo Irache. Per tant, partit accidentadíssim, justament en una jornada on estem demanant calma amb els àrbitres. Doncs, si això us sembla poc, després, quan parlessin del Futbol Club Bàsquet de l'Eixample, al·lucinareu, perquè amb 3 anys que vam complir la setmana passada de programa aquí a l'Eixample Esports, mai havíem tingut que explicar tantes targetes com es van veure a un dels partits que repassarem després. Aquí ja n'han estat una dotzena. Només us avanço que són més del doble, sí, més del doble, les que després ens tocarà tenir que explicar. En qualsevol cas, seguim amb l'Anguera, amb aquest amaterà que va caure 3-1, com dèiem, al camp del Cardedeu. No ha pogut sumar la segona victòria consecutiva, intentarà tornar a sumar un empatet o de 3 a casa la propera jornada, rebent la visita a l'escola INEF de l'Escola Futbol Mataró, un conjunt, doncs, que tenim situat, aviam si el trobem aquí a la classificació, doncs al vell mig de la taula com a 8è classificat amb 26 punts. La cosa està molt apretada, perquè si és 8è el conjunt de Mataró, és 14è, tercer per la cua, el nostre representant, la matera de la penya barcelonista Anguera, que, si explicàvem la setmana passada que amb aquella victòria sortien del descens, malauradament amb aquesta derrota d'aquest passat cap de setmana tornen a entrar a la zona de descens. Són tercers per la cua, com dèiem, 14ens amb 22 punts. La bona notícia, que només tenen a 2 punts la permanència. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquesta 20a jornada, el grup 2 de la segona catalana van ser els següents: Unió Deportiva Mollerense 7, Cabrils 0, Torelló 3, Vic Riu Primer 2, Martorelles 1, Unió Deportiva Cirera 0, Club Futbol Vilamajor 2, Sant Julià de Vilatorta 4, Club Futbol Vilanova Vallès 4, Les Franqueses 5, Club Esportiu Llavaneres 1, Inter Barcelona 0, i per últim, justament, l'Escola Futbol Mataró 1, Club Futbol Lloreda 3. Seguim amb la samarreta grogueta de la penya barcelonista anguera, però baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, cap al grup 11, on aquí sí que portem unes notícies magnífiques, i és que en aquesta 20a jornada, i per això els hi hem dedicat aquesta 98a edició de l'Eixample Esports, l'amateur B de l'Anguera ha aconseguit una victòria espectacular, ha aconseguit un triomf de molt mèrit a casa, a l'escola industrial, davant del conjunt pretenc del filial de la Terlenca barcelonista. I abans ens havíem equivocat dient que el Vall de Bastons estava als partits del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Doncs no, us ho podrem explicar ja d'aquí uns minuts, perquè aquest partit de l'Anguera B és aquest tan accidentat que us dèiem. Ara ho explicarem, no volem fer spoilers, perquè abans, doncs, volem escoltar el primer dels 5 testimonis que sentirem avui aquí a l'Eixample Esports a la 98a edició. Tenim en exclusiva per als nostres micròfons una setmana més, i en aquest cas molt content, i segurament també de que els hi dediquem aquest programa, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista anguera, un Ivan Parra, que es mostrava així de satisfet després de la segona victòria consecutiva del seu equip.
Un partido de mucha agresividad, de mucha intensidad, de mucho competir los duelos individuales, duro, de ahí tantas tarjetas amarillas que ha tenido que sacar el árbitro para que no se le escapara el partido de las manos. Y el partido empieza de la mejor manera, poniéndonos nosotros por delante en el minuto 2. Y tuvimos encima más oportunidades para aumentar el marcador, pero bueno, ellos nos hacen el 1-1, a los 2 o 3 minutos nos hacen el 1-2 y el equipo se repone fantásticamente y hacemos el 2-2. Antes de irnos al descanso. Hablamos de que tenemos que seguir igual, de que tenemos que seguir igual de concentrados, de fuertes, de competir bien los duelos, y en la segunda parte la verdad que el equipo está espectacular. En el minuto 80 hacemos el 3-2 y a partir de ahí tenemos que aguantar porque el equipo contrario nos mete dentro de la portería a base de centros, de balones bombeados, y ahí nosotros estamos serios, sabemos defender el resultado y 3 puntos que para nosotros son oro por esta dinámica que llevamos ya de 2 partidos seguidos ganados, de hacer fuertes en casa y nada, entrenar para afrontar el partido con el hospitalense de la mejor manera posible y a ver si nos podemos traer los 3 puntos también para casa.
Doncs tant de bo que es puguin emportar 3 punts més i sumar la tercera victòria consecutiva. Això ho explicarem la setmana vinent, però de moment estem a la 98a edició i no en van ser 98, perquè si no, no hagués quedat ningú sobre el terreny de joc. Però ho deia Ivan Parra, que l'àrbitre va començar a ensenyar targetes per a que no se li anés el partit de les mans. 25? Sí, sí, 25 targetes grogues es van veure en aquest partit entre els amateurs B, tant de l'Anguera com de la Terlenca. Clar, tant és així, 25, dius Jordi, aquí hi ha hagut expulsat segur. Doncs sí, així va ser. Fins a 6 expulsions hi van haver al llarg i ample del partit. 5 per part de la Terlenca, de fet, 4 d'elles a jugadors titulars i 2 a jugadors que van entrar des de la banqueta, 4 a titulars i 1 per a jugadors que van entrar des de la banqueta, i també va haver una expulsió per part de l'Anguera, això sí que no ens ho havia dit el propi Ivan Parra, el propi tècnic, a qui ara escoltàvem, al minut 74 veia la segona targeta groga. La primera l'havia vist al minut 33. Doncs, sens dubte, un partit autènticament esbojarrat, molt esquitxat per tantes targetes i tanta tensió. Com dèiem, el col·legiat, l'àrbitre Daniel Navarro Martínez va haver d'ensenyar fins a 25 targetes grogues. Crec que encara no se n'havia vist cap al minut 2 de partit, i això acabaria sent notícia. La primera va ser al minut 8, però el que sí que es va veure va ser, van començar amb bon peu, com ens deia Ivan Parra, el primer gol el marcarien els groguets al minut 2, quan Joan Moles avançava als de l'Eixample. Ràpidament arribaria l'empat a 1 al marcador, el marcaria per a la Terlenca Xavier Flores, i per primer cop en el partit capgirava el marcador i es posava per davant el conjunt pretenc, superava la mitja hora de joc situant l'1-2, obra de Brais Mérida. Tot semblava indicar que amb aquest resultat s'arribaria al temps de descans, però no va ser així, ja que el killer eixamplí, Kosei Tahara, feia l'empat a 2 a 2 minuts per al descans. Ja a la segona part, al minut 79, Sandro Giancola, aquí ja sí que s'havien vist moltes targetes grogues, però Sandro Giancola aprofitava Doncs entre altres coses que els eixamplins ja es trobaven amb superioritat numèrica sobre el terreny de joc per situar el 3-2 definitiu d'un partit molt important per a l'amateur B de l'Anguera, per al conjunt dirigit per Ivan Parra, ja que és el primer cop amb aquesta victòria que el conjunt eixamplí aconsegueix encadenar dues victòries seguides aquesta temporada, dues victòries que li van molt i molt bé per agafar distància i aire respecte de la zona de descens. Ara mateix la tenen a 8 punts de distància, ja que el conjunt l'amateur B de la penya barcelonista Anguera és 9è classificat d'aquest grup 11 de la tercera catalana amb 26 punts, i això són 6 punts menys que el Club Atlético Hospitalense, que és 7è i serà el proper rival que hauran de visitar els eixamplins. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquest grup 11 de la tercera catalana en aquesta passada 20a jornada van ser els següents: Fontsanta Fatjo 2, Castelldefels B 1, Can Vidalet B 2, Sant Just d'Esvern 0, Espluguenc 0, Fundació Atlètic Sant Just 7, Sant Boià B 2, Atlètic Viladecans 3, Unió Deportiva Vistalegre 3, Albirrojita de Catalunya 0, Unió Deportiva Viladecans B 3, Atlètic Hospitalense 1 i per últim la Unió Deportiva Gornal 2, Club Futbol Can Roca 4. Canviem els colors de la nostra samarreta, seguim parlant però de futbol amateur, de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona, i en aquest cas seguim a la tercera catalana. Anem cap al grup 10 però canviem la nostra samarreta, ens posem la blanca del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample per explicar, i això també ens fa molt feliços, una nova victòria per anar capgirant mica en mica la situació del conjunt blanc, del conjunt dirigit per Francesco Calabrese en la seva visita al camp de futbol del Col·legi Viaró. Resultat final: Club Esportiu Olímpia Viaró 2, Futbol Club l'esquerra de l'Eixample 3. Ara repassarem cronològicament com van anar els fets més destacats del partit, però abans volem escoltar a l'MVP del match, el màxim protagonista, el segon dels nostres testimonis d'aquesta edició de l'Eixample Esports. Anem a sentir en exclusiva per als nostres micròfons a Lucas Ezequiel, el jugador de la matera de l'esquerra de l'Eixample i autor d'un doblet en el partit, que ens explica la importància que té aquesta treballada victòria per tot el seu equip.
Un partido muy difícil, empezamos perdiendo 0-1, un rival muy complicado en el que pudimos llevarnos los 3 puntos gracias a tener un muy buen equipo, muy buena calidad. Se pudo sacar adelante un partido muy difícil, necesitábamos ganar, necesitábamos los 3 puntos para salir de la zona baja. Muy contento por el equipo, mucha actitud, sacado adelante todos juntos y muy contento.
Doncs fins i tot s'ha atrevit una mica en alguna paraula en català, s'agraeix això, gràcies al Lucas Ezequiel per les seves declaracions i col·laboració amb el programa i per les seves anotacions, perquè gràcies al seu doblet, com dèiem, els blancs van poder tornar a sumar de 3, que ho necessitaven. Aquest partit va ser intens, però una mica més tranquil que els de l'Anguera. Aquí s'hi van veure només 5 targetes grogues, 2 per part local, 3 per banda eixamplina, no es va haver de lamentar, sortosament, cap expulsió, i van acabar guanyant els de l'Eixample, però van haver de remuntar, ja que al minut 24, des del punt de penal, avançava els locals Pablo Benejam, i amb aquest resultat 2-0 s'arribaria al temps de descans. Ràpidament a la segona part sortirien endolladíssims els de Francesco Calabrese, i al minut 3 de la segona, al 48, també transformant un llançament des dels 11 metres, un penal, Jacopo Calviello feia l'empat a un resultat que es mantindria només uns minuts al marcador, ja que superar l'hora de joc, i arribaria al festival del nostre testimoni al 65. Ezequiel, Lucas Ezequiel Barriete, posava per davant els blancs per primer cop en el marcador, i només 3 minuts després signava el seu doblet per situar l'1-3 a l'Electrònic. Un marcador que només es mouria ja al temps de descompte, quan Gonzalo Gramunt marcava el 2-3 i posava la por al cos als de Francesco Calabrese, però no lo suficient per poder cedir algun dels punts, ja que es van acabar emportant tots tres, com acabem d'esmentar. Gran victòria per als de l'Eixample, que doncs milloren una mica la seva situació i especialment la seva dinàmica després de dues derrotes consecutives. La propera jornada no jugaran, ja que havien de rebre a casa el Futbol Club Vall d'Oreix, que recordem que malauradament des de ja fa bastantes jornades és equip retirat de la competició. Per tant, el proper rival el tindran el dia 15 de març i déu-n'hi-do, serà un os dur de rosegar, perquè serà ni més ni menys que el filial del Club Deportivo Sant Genís Penitents, que és ara mateix, amb dos punts de marge respecte al segon classificat, el líder d'aquest grup 10 de la tercera catalana. Pel que fa a la situació classificatòria del nostre representant, doncs bones notícies, ja que gràcies a aquesta segona victòria en els darrers 4 partits, després de capgirar aquestes dues derrotes seguides amb les que venien, el conjunt blanc surt de la zona de descens. Ara mateix és 11è classificat amb 19 punts, té 6 de marge respecte del descens directe i 3 de marge respecte d'aquesta 12a plaça, que podria acabar suposant un possible descens a final de temporada. Per tant, bones notícies que ens arriben d'aquesta 20a jornada pel que fa al nostre representant. Anem a repassar també la resta de resultats d'aquesta 20a jornada al grup 10 de la tercera catalana. Futbol Club Can Buixeres 4, Unió Deportiva Pastrana 3, Escola Esportiva Guineueta B 3, Veterans Catalunya 3, Club Futbol Zamora 1, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 0, Sant Genís Penitents B 3, Sant Ignasi B 0, empat a 2 entre la Unió Deportiva Montbau i el Cerro Club Deportivo, i per últim la derrota de l'Escola Coiblanc Torrassa, contundent per 1-7 davant el filial de l'Espluguenc. Descansava aquesta jornada la Unió Deportiva Montsant de la Peira, que era qui li tocava enfrontar-se a l'equip ja retirat del Futbol Club Vall d'Oreix. Baixem una categoria més, seguim amb els colors blancs del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, però anem fins a la quarta catalana, cap al grup 22, on en aquesta passada 20a jornada, malauradament, hem d'explicar que l'amateur B dels blancs, el conjunt dirigit per Mario Baena, va encaixar la segona derrota consecutiva, i això és notícia, ja que només els havia passat dos cops més aquesta temporada, i a més van sumar el segon partit consecutiu sense marcar, sense veure porteria. Resultat final: el Birrojita de Catalunya Associació Club Social B 1, l'Esquerra de l'Eixample B 0. Per la mínima van caure els de Mario Baena en un gol doncs que va trigant a arribar, ara ho explicarem, però abans anem a escoltar el tercer dels nostres testimonis d'aquesta 98a edició de l'Eixample Esports. En aquest cas és el Preci, el tanque, Manel Martí Pisa, president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que, com ara escoltarem, considera que el resultat més just hauria estat un empat després del gran partit que va fer l'amateur B dels blancs al camp, ni més ni menys que del líder d'aquest grup de la quarta catalana.
Partido intensísimo entre el líder, que le costó Dios y ayuda de ganar un partido que ganó en el minuto 85. Imposible posición de fuera de juego. Aquí la Esquerra estuvo muy bien, se lo puso muy difícil, muy difícil al líder, que no ha perdido ni un solo partido, ni empatado tampoco. Gran partido de Marc Torres, portero, que se hizo la figura del partido en sí. Menos que el resultado de su empate, dado las circunstancias, el hacer del equipo de la Sierra de Champla.
Doncs sí, fins i tot ens diuen que el conjunt blanc va tenir dos oportunitats. Un cop va arribar el gol dels locals, el líder d'aquest grup 22 de la quarta catalana. És a dir, que també hi va tenir la seua, el conjunt blanc. Però sí que és cert que, com bé deia el presi, Marc Torres, el porter eixamplí, va ser l'autèntic MVP del partit, perquè justament, juntament amb una defensa numantina, doncs va aconseguir repel·lir la gran quantitat d'escomeses del conjunt local, però malauradament no van poder ser totes, ja que al minut 85, llàstima per 5 minutets, no es va poder sumar aquest empat, que, com bé deia el president dels blancs, doncs hauria estat el primer que cedeix l'Albirrojita B. Al minut 85, a la sortida d'un córner i rematant de cap des de dintre de l'àrea, Cristian David Jara feia l'únic gol d'un partit, doncs, molt disputat però força net, on s'hi van veure 6 targetes grogues, 5 per part de l'Albi Rojita, només una la va veure David Pérez al minut 86 per part eixamplina. I no m'estranyaria que aquesta targeta, i això és opinió i no informació perquè no la tinc ara mateix, no m'estranyaria que aquesta targeta del David Pérez, que teníem amb nosaltres escoltant-lo la setmana passada, fos per les protestes, perquè com ara ens deia el president de l'esquerra de l'Eixample, Manel Martí, aquest gol arribava després d'un córner que es produïa en una jugada posterior a un fora de joc dels locals que no es va xiular. Per tant, si hi hagués hagut VAR, bueno, no, aquesta jugada no, ara estic improvisant, no sé, crec que no es podria haver revisat, però no, sí, clar, ara no ho tinc clar, ara no em posaré en un jardí, però bé, si més no, que si l'àrbitre hagués estat fi en la vista d'aquest fora de joc i l'hagués xiulat, doncs aquest córner mai s'hagués produït i possiblement estaríem parlant d'un altre marcador. La realitat, malauradament, com dèiem, és que els de Mario Baena estan en un petit sotrac, no guanyen des del 24 de gener per 3-6 al camp de l'escola Coiblanc Torrassa B, i doncs han de mirar de capgirar aquesta situació perquè, malauradament, amb aquestes dues derrotes seguides i els resultats que s'han donat a la jornada, per primer cop, jo diria que de la temporada, i si més no des de fa moltíssimes jornades, el conjunt blanc cau fora de les posicions de playoff d'ascens cap a la tercera catalana. Ara mateix és sisè classificat amb 28 punts a 2 punts de la cinquena plaça que ocupa els Salesians Bosco Horta i que doncs dona accés a aquest playoff d'ascens. El quart i el tercer també tenen 30 punts, per tant la cosa està força apretada i el líder continua sent amb 51 punts. 28 els blancs, 51 l'Albi Rojita de Catalunya, el rival aquesta setmana dels Eixamplins. Això explica del gran partit que van fer, perquè hi ha molta diferència de classificació, però és que estan fent uns números espectaculars. En 17 jornades, 17 victòries, cap empat, cap derrota. Per tant, quasi estan a punt d'esgarrapar-li els primers punts els blancs. 65 gols a favor i només 17 en contra. Per tant, grandíssima temporada de nostres amigos de l'Albi Rojita, que també mandamos un saludo, que sabemos que a veces nos escuchan y que nos siguen también por redes sociales. Y tornant al català, que és la nostra llengua i amb la que ens encanta fer aquest programa, doncs el que dèiem, de moment sisè classificat el conjunt de Mario Baena, que compte, perquè si parlem que la cosa està apretada, per darrere, amb els mateixos punts que tenen els blancs, amb 28, tenim en setena posició a la Unió Esportiva Sants C, que justament és el proper rival dels Eixamplins. El Dia Mundial de la Dona, el diumenge 8 de març, rebran els blancs al conjunt del barri de Sants, en aquest Sants C, com dèiem, a l'escola industrial. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquest grup 22 de la quarta catalana, en aquesta passada vintena jornada, van ser els següents: Esportiu Joventut Campí 8, Veterans Catalunya B 0, Associació Antics Alumnes del Xaloc 3, Club Futbol La Florida 5, Daumar 3, Esports Benfi 4, Salesians Bosco Horta 3, Escola Coiblanc Torrassa B 2 i per últim el Penya Barcelonista Coiblanc Sants 1, Unió Esportiva Poble Sec 2. Descansaven doncs justament la Unió Esportiva Sants C i també la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, ja que havia jugat davant l'Iberoamericano Futbol Barcelona, que com bé sabeu, doncs, i venim repassant pràcticament cada setmana, doncs ja fa molt temps que és equip retirat de la competició. Deixem el futbol amateur i passem al futbol base, per tant tornem a canviar també la nostra samarreta, canviem d'entitat i anem al primer dels dos clubs que es dediquen al nostre barri íntegrament a la formació de jugadors. Anem a parlar de la Unió Barcelonista Catalònia. Doncs el conjunt del Càtals de la Franja Blaugrana novament han tingut un cap de setmana espectacular de resultats. Han jugat tots els seus equips, per tant s'han disputat 19 partits i han aconseguit ni més ni menys que 11 victòries, han cedit només 3 empats i només han encaixat 5 derrotes. Una setmana més, tenim com un altre dels nostres testimonis, a més habituals, i li agraïm moltíssim doncs que ens aporti cada setmana aquesta informació. Anem a escoltar el Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalònia, que ens apropa una setmana més els resultats més destacats d'un altre gran cap de setmana de resultats per als equips de la Franja Blaugrana.
Una altra gran cap de setmana de la Unió Barcelonista Catalunya, on el Joan Nil aconsegueix una victòria a domicili per continuar escalant posicions a la classificació i on els sub-16 del nostre club aconsegueixen una gran victòria a casa que els continua tenint en posicions a la zona alta de la classificació. També destacar la gran victòria del sub-15, que els allunya molt de les posicions de descens, i pel que fa al futbol 11 ens agradaria destacar la gran victòria del sub-13A contra un rival que a la primera volta ens va guanyar. Pel que fa al futbol 7, destacar la gran remuntada del sub-12A, la gran victòria del sub-11B que torna a agafar molt bones sensacions. El sub-10 aconsegueix una gran victòria, fa que puguem sortir del descens, i el sub-10B es consolida més líder, ja que aconsegueix una gran victòria contra el tercer classificat i està a 6 punts del segon classificat per continuar liderant la classificació en solitari. Tots i els empats del sub-11A i el sub-9A, els dos equips continuen líders, i el cadet femení aconsegueix un gran empat en un partit molt treballat per les noies de Viviana. També destacar la gran victòria de l'infantil femení, que continua amb bona dinàmica i continua animant els equips a treballar com estan fent tota aquesta segona volta.
I tant que sí, perquè com dèiem, el Cat ens té molt mal acostumats a aquesta temporada, està aconseguint uns resultats increïbles, com dèiem, aquesta jornada fins a 11 victòries i 3 empats, només 5 derrotes encaixades, i doncs escoltàvem el Robert com destacava una d'aquestes 11 victòries, com era justament la del sub-13A, la de l'equip que ell mateix entrena, i per tant, com a cinquè i últim dels nostres testimonis d'aquesta 98a edició de l'Eixample Esports, hem fet una mica de trampa perquè dos dels testimonis és el propi Robert, però és que el volem escoltar també com a entrenador. Anem a escoltar novament el Robert de Aro, ara com a entrenador del sub-13A d'aquesta Unió Barcelonista Catalunya, i que com no pot ser d'una altra manera es mostrava així de satisfet per la victòria del seu equip 4-1 davant del Pedraza, i també el Robert ens analitza doncs, d'una banda, com afronten tant el proper partit com, per altra banda, com encaren també la resta de la temporada. L'escoltem.
Molt content amb el partit del sub-13A, molt treballat, on l'equip tenia ganes d'aquest partit, ja que a l'anada vam perdre 1-0 d'una manera immerescuda, però molt content amb aquests 3 punts, consolidem la tercera posició. L'únic però és que a zona 3 no hem estat tan efectius i hem tingut moltes ocasions per transformar. El joc ha estat molt bo, trobant molt anar per dintre per després trobar fora, i l'equip ha treballat molt bé, ha estat intens, ha tingut una actitud molt positiva i molt contents amb la feina que estem realitzant tant el Guillem com jo en un any on passen del futbol 7 al futbol 11. L'objectiu és continuar treballant i quedar el més a dalt possible. El partit de la setmana vinent és difícil, anem al cap del segon classificat amb un jugador molt diferencial a primera, però bueno, confio en l'equip per aconseguir un gran resultat i esperem donar la campanada perquè s'ho mereixen i estan més a prop del segon classificat.
Nosaltres també l'esperem. Nosaltres, i tant que sí, també esperem aquesta campanada, i aviam si el Robert la setmana vinent ens porta bones notícies de si s'ha pogut esgarrapar alguna cosa d'aquest duel davant del segon classificat. Seguim parlant de futbol base, canviem novament els nostres colors, canviem d'entitat, anem a parlar dels equips del Club Futbol Don Bosco. Doncs els blanc i vermells, en aquesta passada jornada disputada doncs entre el 28 de febrer i l'1 de març del 2026, han aconseguit, com dèiem els titulars, sumar en la meitat dels partits que han disputat. Recordem que tenen 11 equips en competició a la Federació Catalana de Futbol. Aquesta jornada han disputat 10 partits, i a qui li tocava descansar a un dels equips més en forma de l'entitat, com és el seu juvenil A. A vegades només repassem les victòries aconseguides pel Don Bosco, però gràcies a la gentilesa del club, que ens ha facilitat ràpidament aquesta setmana els resultats, com estan ja començant a fer aquestes darreres setmanes, doncs anem a repassar aquests 10 marcadors dels equips del Club Futbol Don Bosco, que ha aconseguit un bagatge de 3 victòries, 2 empats i 5 derrotes. Vinga, som-hi a repassar aquests marcadors dels blanc i vermells. Juvenil B, 3, Balandrau, 3, Cadet Sub 16, 1, Bellvitge, 5. La primera victòria la trobem al Cadet Sub 15, que es va imposar per 5 gols a 4 davant l'Horta. Seguim amb el repàs. Infantil Sub 14, 1, Vallvidrera, 3. Una altra victòria la trobem a l'altre infantil, el Sub 13, que es va imposar per 6 gols a 1 davant del Pedraza i també va aconseguir el triomf l'Alevi sub-12 i imposar-se per la mínima per 5-4 davant del Magòria. 4 resultats més, Alevi sub-11, 1, Europa 4, Benjamí sub-10, 3, Poblenou 6, Benjamí sub-9, 0, Can Buixeres 0 i per últim els més petitons, Prebenjamí sub-8, 2, Barceloneta 7. Aquests han estat els resultats del Club Futbol Don Bosco i ara, com ens encanta dir a nosaltres, canviem la gespa pel parquet, passem a la segona part del programa perquè és moment de parlar del poliesportiu. I una setmana més ho farem començant parlant de futbol sala, tant dels equips, o això ens tocaria fer del Club Futbol Sala Eixample, com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, però novament volem recordar-vos, i si us plau, si veniu directament normalment, si escolteu l'Eixample Esports, a aquesta part minuts del programa per escoltar el que és l'actualitat del futbol sala o del poliesportiu, us recomano que avui aneu a l'inici, us escolteu des del principi, perquè hem obert el programa analitzant amb força deteniment la situació que es va donar doncs fa poc més d'una setmana amb aquesta agressió en un partit de juvenils a un àrbitre i que a causa d'això doncs els àrbitres juntament amb el suport de la federació doncs van anar a la vaga i fruit d'això doncs no hi van haver partits de futbol sala d'àmbit català. Novament condemnant tota mena de violència i encara més els àrbitres que s'encarreguen d'impedir justícia estan en una posició molt delicada i molt desagraïda, tot sigui dit, i doncs, per tant rebutgem, com ja hem fet abans, tant la violència a l'esport com a la resta de la societat. Com deia, a la part inicial del programa teniu tot analitzada tota la situació, què hi va dir la federació, què hi van dir els àrbitres, com es va desenvolupar i què se n'espera d'ara en endavant. Però encara hi ha esperança, encara hi ha gent que no va molestar les grades i sí que va animar i entre altres coses els seus fills i filles i doncs esperem que ben aviat ho puguin tornar a fer els equips de l'Eixample i que tot torni a la normalitat. I el que va ser normalitat per a, en aquest cas, els jugadors i jugadores del Club Futbol Sala Eixample és que molts d'ells i d'elles siguin cridats per les seleccions. Ho destacàvem justament doncs els titulars d'aquesta 98a edició de l'Eixample Esports, que si en la passada edició celebràvem doncs fins a 4 campionats d'Espanya de jugadores del Club Futbol Sala Eixample, doncs qui sap si la setmana vinent ens n'apuntem algun més, en aquest cas en clau masculina, perquè doncs fa ben poc han sortit oficialitzades les llistes de convocats, en aquest cas de les seleccions sub-16 i sub-14 masculines de les seleccions catalanes de futbol sala i novament i tenim a 4 representants dels equips negre i vermells. Per part de la selecció catalana sub-16 han estat cridats a files 2 jugadors del Club Futbol Sala Eixample, com són Martí Muñoz i el Pablo Sáez, i per banda de la sub-14 els que han estat convocats són Héctor Martínez i Aren Miquel. Per tant, enhorabona, també són orgull eixamplí ells 4 i estarem ben atents doncs aquest desenvolupament dels jugadors eixamplins que han estat convocats per disputar la fase final del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Futbol Sala. Les semifinals tindran lloc aquest proper dissabte 7 de març. Totes dues seleccions, tant la sub-14 com la sub-16, s'enfrontaran a la corresponent selecció de Madrid i el diumenge, el dia següent, el 8 de març, tindran lloc les finals i també els partits pel tercer i el quart lloc. Per tant, si tot va bé, la setmana vinent us podrem explicar com els hi ha anat la cosa i tot això es disputa a Jerez de la Frontera. Per tant, cap a Andalusia, que se'n van els nostres 4 eixamplins. Que bé que s'està Andalusia, que bé que es menja, quines ganes de tornar-hi. No us ho enganyaré, és un dels meus llocs predilectes per viatjar, com també cap al País Basc. Tenim, sens dubte, una terra de contrastos i molts llocs preciosos per visitar, i encara més a Catalunya, que sempre agrada tirar cap a la terra i cap al nostre país. I després de sortir d'un altre jardí, doncs, seguim parlant de futbol sala. L'Associació Esportiva Nova Esquerra, doncs, igual que el Club Futbol Sala Eixample, no ha disputat partits aquesta jornada per aquesta vaga arbitral, doncs, més que justificada, però mira, com un apunt curiós d'aquests que ens agrada que fan els groc i negres, el conjunt de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, el club, doncs ja sabem, i ho hem dit diverses vegades, que va comptant els gols dels jugadors, va fent estadístiques, i aquesta passada setmana va arribar el gol 3.200 del club, i el jugador que el va marcar va ser el jugador de l'infantil Climent Pallarès, que per tant entra a la història del club sent l'autor d'aquest gol 3.200. Doncs enhorabona al Climent, que marcant aquest gol el dia 21 de febrer del 2026 davant del Club Esportiu Vincit, doncs ja quedarà registrat per sempre a la història del club groc i negre. I una setmana més, per tancar aquesta 98a edició, anem cap al Provença. Seguim al parquet, però ara anem a botar la pilota amb les mans, anem a fer cistelles, anem a parlar de bàsquet de la mà dels equips del club de bàsquet Ipsi, que, tot sigui dit, malauradament no van tenir un bon bagatge de resultats aquesta passada jornada del 28 de febrer i 1 de març, ja que en 10 partits disputats van aconseguir 4 victòries, molt meritòries, però van encaixar també 6 derrotes. Els resultats van ser els següents: Júnior 08 femení 50, Cornellà 62, bàsquet Lloret 65, sènior A masculí 61, sènior B femení 47, Premià 49, CCB 68, sènior B masculí 53, Júnior 09 femení 36, Frederic Mistral 30, Club Bàsquet Roger B 52, sènior A femení 56, Escola Aula 47, Júnior masculí 53, Júnior 08 femení 55, Club Bàsquet Tarragona 65, sènior C femení 51, Agrupació Esportiva Santa Eulàlia C 34 i per últim el sènior C masculí 43, Club Bàsquet Llinàs B 51. Per destacar, doncs, el més ressenyable d'aquesta jornada, podem dir que el júnior masculí, com dèiem, es va imposar per 47 a 53 i va aconseguir, doncs, ni més ni menys que la seva 8a victòria seguida. Per tant, doncs, segueixen lluitant frec a frec per acabar a la primera posició de la Lliga al tram final de temporada. I més bones notícies en clau femenina: el sènior C femení, com dèiem, va guanyar per 51 a 34 a casa al Provença davant del bàsquet Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, i és una victòria molt important, ja que van aconseguir tombar les terceres classificades i segueixen fermes en la seva persecució en aquests tres primers llocs de la classificació. I per últim, i no per això menys important, també en clau femenina, grandíssima victòria del sènior A femení, aquesta que esmentàvem, a la pista del Club Bàsquet Roser B per 52 a 56, en un partit molt seriós de les llangardaixes, on, per exemple, van guanyar, en aquest cas, amb aquest triomf, ni més ni menys que a les segones classificades, i amb aquesta victòria se situen a només un triomf d'elles, i encara queden 8 jornades per endavant. Per tant, doncs, lluitant frec a frec pels màxims objectius, i aquesta victòria ha estat possible, entre altres coses, doncs, gràcies a la gran actuació de la Mini Palai, la jugadora d'aquest sènior A femení, que en 27 minuts disputats va contribuir de gran manera a aquesta victòria eixamplina amb 19 punts. És el primer guardó del llangardaix de la setmana per a la Mini Palai, una jugadora que porta ja 8 temporades al club eixamplí i que va anotar aquests 19 punts, la seva millor marca personal aquesta temporada, i va ser capaç d'anotar en els 4 períodes del partit. Doncs amb aquest premi de llangardaix i llangardaixa de la setmana per a la Mini Palai acabem aquesta 98a edició de l'Eixample Esports. No sense abans recordar-vos una setmana més que ens podeu escoltar, com sempre, de dimarts a dijous en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio. Ja sabeu que si no ho podeu fer en directe, trobareu tant aquest programa 98 com els 97 anteriors a mode de podcast, cada una amb la seva entrada a la web, a l'apartat de l'Eixample Esports, a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Recordeu-vos també, novament, que ens podeu seguir a xarxes socials, a Instagram, a Twitter, ara denominat X, i a Facebook, a través de la nomenclatura d'arroba Eixample Esports, i que un servidor, Jordi Callagàs, li va molt bé si em seguiu també a xarxes socials a nivell personal. Em trobareu a Instagram, a @JordiGallegas, i també a X, a @ barra baixa Jordi Gaya. Recordar-nos novament també que estem buscant patrocinadors i recursos econòmics. Si us plau, si teniu a bé d'ajudar-nos, ens anirà molt bé, perquè som ben a prop ja de les 100 edicions. Aquesta és la 98, la setmana vinent ja la 99, cada cop més a prop d'aquesta xifra històrica. De moment, per acomiadar el programa una setmana més, només em queda donar-vos novament les gràcies per escoltar-nos una edició més aquí a l'Eixample Esports i, doncs, com dèiem, us emplaço ja la setmana vinent per viure la 99a edició de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports amb Jordi Gaya.